El matí de Ràdio Sabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
L'Hospital de Sabadell compta amb una unitat específica de cirurgia pediàtrica plàstica des de fa prop d'un any. És una de les grans apostes que va fer el Servei de Cirurgia Pediàtrica després de la renovació de la seva direcció, un impuls que s'ha fet amb xifres a la mà que confirmen l'elevada demanda d'aquest tipus d'intervencions en infants. Per saber una mica més d'aquest servei i dels pacients que acull, avui parlem amb la Begoña Sánchez, que és responsable de la Unitat de Cirurgia Plàstica i Maxilofacial Pediàtrica del Taulí. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
Quines són les tasques principals d'un cirurgià plàstic pediàtric?
Bueno, des de la unitat el que fem és rebre aquells pacients que tenen patologia relacionada amb la plàstica pediàtrica. Primer fem una visita a consultes externes, es valora, s'informa la família de quines són les opcions que tenim i en el cas de que tant la família i el pacient estiguin d'acord, doncs llavors es fica en llista d'espera per operar. Llavors es poden operar tant al quiròfan ambulatori, que són pacients que ingressen pel matí, s'operen i aquell mateix dia marxen, o pacients que queden ingressats durant normalment 24-48 hores. I després, a les consultes es realitza el seguiment, un seguiment que es fa també per part de la nostra infermera de cures, que s'encarrega de la part més de cures, més d'infermeria, i després es fa un seguiment molt proper al principi, després a llarg termini, perquè una de les coses que ens interessen a aquests pacients és el resultat estètic i la continuïtat de la cicatriu. Llavors es fa un seguiment a llarg termini.
Pediàtric, referit als infants, quan diem cirurgia plàstica, a què ens referim exactament?
Bueno, nosaltres principalment el que els pacients que tractem i que més veiem són els pacients que tenen les orelles de pampo, les orelles de soplillo. Són aquests nens que tenen les orelles desenganxades del cap o que els falta un plec, llavors sembla que són més grans. Aquesta patologia fa que siguin motiu de burla a l'escola i són nens que ho passen molt malament. Llavors, amb una intervenció que ara mateix fem de forma ambulatòria, és a dir, que venen i el mateix dia marxen, se'ls corregeix aquesta deformitat i després els resultats estètics són molt bons i els pacients queden molt contents. També operem molts nens que tenen una ginecomàstia, això són adolescents que desenvolupen el pit de l'adolescència com si fossin nenes, i el normal és que això involucioni i desaparegui sol, però hi ha un tant per cent que es manté. Llavors això també amb l'adolescència, que és una edat molt crítica, els dona molts complexes, fan que no vulguin anar a la piscina, que no vulguin fer esport. Llavors també es fa una intervenció, que estan normalment ingressats, i se'ls reconstrueix i queda un tòrax amb un aspecte molt més masculí. També fem tot el seguiment de cremades, tant les cures que normalment inicialment es fan a urgències, però després les posteriors les fem a la consulta, tot el seguiment, les cicatrius de les cremades, també tot el que són cicatrius inestètiques, que l'idea és que són aquelles cicatrius tan lletges que fan que creixen com unes menes de boles de carn, no? A sobre la cicatriu això també ho tractem. I després tenim una part molt àmplia, que són molts pacients, que són els pacients afectes de malformacions vasculars. Llavors són uns pacients que són els que tenen una taca de color vermell a la cara, els antojos que es diuen, també pacients amb malformacions linfàtiques. Bueno, és un ventall molt ampli de malalties que tenim un grup multidisciplinar que es reuneix mensualment. Llavors des de la unitat de cirurgia plàstica participem molt activament en aquest comitè. Llavors aquests pacients més complicats es presenten i es decideix quin tipus de tractament se'ls pot oferir. A vegades no fa falta fer res, a vegades s'han d'operar, a vegades s'han de fer tractaments amb radiologia intervencionista, i llavors nosaltres com centralitzem el que són els pacients pediàtrics. I també queda tota la part de la part maxilofacial, que la fem juntament amb la unitat de maxilofacial d'adults, i llavors aquí fem els pacients amb llaví i pala de fissurats.
Quan parlem de la plàstica, val la pena intervenir sempre abans o hi ha coses que dius, o sigui, ho farem ja, doncs per això que comentaves, que a vegades socialment arriba a causar-li problemes i se'n riuen a l'escola i tal, però per poc que es pugui, si es pot aguantar una mica que el cos sigui més desenvolupat o més madur, doncs també es pot esperar.
Cada patologia hi ha unes característiques que fa que es pugui operar a una edat o a una altra. Per exemple, les orelles que comentaven, ens esperem normalment a partir dels 6-7 anys perquè el nen sigui conscient i pugui participar de la decisió. Evidentment és un nen petit, però implica després un tractament, han d'estar un mes portant una cinta, han d'estar un mes sense fer esport, llavors clar, hem d'implicar el nen. Llavors si agafes un nen molt petit que després potser no ho entendrà, a més s'ha d'esperar que l'orella acabi de madurar, llavors per això ho fem a partir dels 6-7 anys, es pot fer fins més gran, nosaltres fem fins als 16 anys, però abans dels 6 és veritat que això no ho fem. Les ginecomàsties ens hem d'esperar que hagin passat 2-3 anys, perquè moltes desapareixen soles. Llavors, si tenim paciència i això marxa, no fa falta operar una patologia que després se solucionarà sola.
Clar. En quin moment us veu plantejar la necessitat de comptar amb aquesta unitat i per què?
Bueno, aquests nens tenen unes seqüeles físiques i psicològiques que els acompanyaran tota la seva vida. Els pacients pediàtrics tenen un potencial de vida molt gran, molt més que els adults. Llavors, és molt interessant poder solucionar aquests problemes amb l'edat pediàtrica i així aconseguir que quan siguin grans ho tinguin superat i aquestes seqüeles siguin les mínimes. Llavors, amb la intenció de centralitzar aquests pacients amb dos professionals, que som els que principalment ho fem, i fer un seguiment més estret, doncs per això es va crear la unitat, per el que fes els pacients que ja teníem, centralitzar-los. I com passa moltes vegades, no? Un cop has creat la unitat, amb el boca a boca i el coneixement, augmenta el número de pacients que venen derivats dels companys.
Hi ha gaires centres a Catalunya que tinguin aquest tipus de servei?
Bueno, la cirurgia plàstica pediàtrica és una branca de la cirurgia pediàtrica. Llavors, en principi, tots els hospitals que tenen cirurgia pediàtrica ho poden fer. Llavors, evidentment, els grans hospitals també les tenen i moltes vegades allí participen cirurgians plàstics, però els cirurgians pediàtrics tots estem formats en una part amb aquesta petita branca de la plàstica.
Actualment, quants pacients s'atenen amb aquestes necessitats?
L'any passat vam fer més de 150 primeres visites i no vam arribar a les 200 de seguiment. I a més s'ha de tenir en compte hi ha una consulta específica de cures, llavors aquesta també fa les cures de tots els pacients de cirurgia pediàtrica, però evidentment tots els nostres tenen un seguiment més estret, els cremats requereixen més cures, llavors una gran part del volum de cures són pacients plàstics.
Per tant, més de 150 de la primera, que entenc que a partir d'aquí ja es decideix si tira endavant o no.
Clar, a vegades, si per exemple són petits, es fa un seguiment, escolta, doncs vine l'any que ve o vine dintre de 2 anys, ho tornem a parlar, o pacients que a vegades no volen operar-se, simplement venen, els dones la informació i la família o el propi nen decideixen que no ho volen fer o s'ho han de pensar. Llavors sempre hi ha un seguiment i sempre queden les portes obertes, perquè si els dona l'alta però després dintre d'uns mesos ho volen reprendre, a través de primària es poden derivar un altre cop i no hi ha cap problema.
I llavors de les de seguiment em deies quantes més o menys?
No vam arribar a les 200.
Però això compta diverses visites que se li fa a un mateix pacient?
Bueno, aquí sí, està tot comptat.
D'acord.
A vegades hi ha pacients que es fan més seguiment. Per exemple, aquests pacients que comentaven abans de les malformacions vasculars, doncs aquests pacients són pacients crònics. Normalment no els dones l'alta, llavors et queden i al principi es fa seguiment més estret i després potser només un cop l'any. Però llavors tenim un pool de pacients que se'ns queden allà amb nosaltres durant tota la seva infantesa.
Perquè si en lloc de per visites ho contem per pacients, més o menys, encara que sigui aproximat, sabem de quin volum de pacients
bueno,
estem parlant?
Bueno, tots són 150 primeres, són les primeres són primeres, són vam atendre 150, però clar, sí que és veritat que aquest any augmentarà, perquè hem augmentat el número de consultes específiques, llavors això augmentarà.
Val, per tant, la progressió és ascendent, no?
Esperem que sí. A més, clar, ara, en el moment en el que es crea el servei, primària ho sap, els companys del taulí també ho saben, i llavors doncs es comença, escolta, que tinc un pacient amb una cicatriu, i llavors tu derives, i després a vegades dius, mira, que no val la pena fer res, o sí, i llavors d'aquí doncs el boca a boca també funciona.
Suposo que d'aquí ve una mica la lectura que veu fer de les dades que parlàvem a l'inici, no? De dir, a veure, tot indica que segurament això serà necessari, per tant, és d'esperar que conforme estigui en marxa vagi a més.
Clar, i a més amb els propis companys tenen alguna cicatriu o alguna cosa, algun pacient que no ha quedat del tot amb els resultats perfectes que ens agradarien, que no sempre és possible, però a vegades ens ho deriven i llavors ho centralitzem nosaltres i així, bueno, quan tu veus més patologia igual, sempre agafes una expertesa que si veus de tant en quant no la tens.
Em parlaves de dos professionals, la unitat en conjunt, per això sou més?
Som dues cirurgianes pediàtriques i després també tenim el servei de cirurgia maxilofacial d'adults, que també tenim una consulta conjunta que es fa un cop al mes, que és independent d'aquesta, i llavors amb ells també fem tota la part que hem comentat de les fissures labials i palatines.
Molt bé. Ens has dit alguns casos en concret, però si les haguéssim d'ordenar allò, de fer un rànquing, quines són les patologies que més us arriben al cervell?
Si no, la més freqüent són les orelles, les ginecomàsties i les malformacions vasculars, que aquestes en tenim moltíssimes, perquè és que és un sac molt gran on hi ha tant les vasculars com les arterials, les venoses, les linfàtiques, i llavors... És molt àmplia aquesta patologia, llavors hi ha molts. També totes el que són cicatrius, la part de la maxil·lo... abans no ho he comentat, la hipertròfia dels llavis menors, que és quan els llavis menors sobresurten per sota dels majors. Llavors això, en principi, està en discussió, no?, que si és estètica, que no és estètica, no, però no és estètica, i aquestes nenes es queixen de que els molesta quan van en bicicleta, els dificulta la higiene, tenen molèsties a vegades quan s'asseuen, i llavors aquesta no deixa de ser una variant de la normalitat, però els està donant una clínica, els està donant unes molèsties, llavors es pot operar, una intervenció ambulatòria, i els resultats també són molt satisfactoris, i llavors també és una cosa que podem oferir.
Parlem dels llavis i dels genitals,
sí.
D'aquests que em deies, per exemple, entenc que el de les orelles és com el top, no?
Sí, els que també els tenim.
Aproximadament, de quins casos devem estar parlant anuals?
Home, doncs tenim pràcticament dos quiròfans al mes on es fan aquestes, i en podem fer un o dos. Llavors estaríem parlant d'uns quatre mensuals.
Quatre mensuals. I això diries que ha sigut sempre així? Pot ser que n'estiguin apareixent més casos, o és que ara ens hi fixem una mica més i, per tant, anem a buscar la solució?
Bueno, estan arribant pacients, per exemple, que diuen no, si només volem informació, perquè des de primària també ens els estan enviant, i llavors els expliques, i a vegades doncs, hi ha famílies que diuen que sí, i altres que diuen, doncs mira, ens esperem, i a vegades alguns tornen, escolta que m'estan pensant, però sí que és veritat que ha augmentat, perquè quan fa un any que ho teníem així com una miqueta més dispers, no hi havia tant de volum.
Et pregunto per l'altre extrem. Us arriba a vegades alguna patologia de dir, ostres, mira, doncs això no és molt comú o no se sol veure gaire, i gràcies ara a haver muntat la unitat específica, doncs algú s'ha animat a portar-nos el seu cas.
Bueno, sí que és veritat que tot el que són lesions a la cara, que s'han d'extreure a vegades nebus que ens envien els dermatòlegs, o lesions molt grans que tenen un risc de malignitat, això també ens arriba. Moltes cicatrius a cuir pilós, que llavors, clar, queden sense cabell, llavors, clar, això crida molt l'atenció. Llavors ara també sí que és veritat que tenim uns quants que han vingut això, perquè tenen una cicatriu que ja ho tenien des de fa temps, però bueno, ara els companys ens diuen, escolta, te l'enviem i els expliques, perquè clar, no volen anar a quiròfan, però tampoc els agrada l'estètica, i llavors, bueno, la família té la informació, i a partir de tenir la informació doncs poden decidir, i saps realment què has de fer per solucionar-ho, perquè a vegades no tenen molt clar el que és, i llavors tu els expliques, mira, farem això, i llavors les famílies, la veritat és que ho agraeixen molt, encara que després no ho solucionem, perquè decideixen que no volen fer-ho.
Quins riscos impliquen aquestes cirurgies que feu?
Bueno, com tota cirurgia, tenen el risc d'una infecció, un sagnat, que normalment no són infeccions greus ni sagnats importants. El que tenim aquí és que, clar, estem tractant una cosa que té un alt component estètic, i llavors els resultats estètics han de ser molt bons, perquè, clar, si estava lleig i ara estic una miqueta, però no estic perfecta, no? Una cicatriu que, perquè estàs malalt, jo que sé, per exemple, la típica apendicitis, però t'havíem d'operar i després la cicatriu queda lletja, doncs mira, la gent ho assumeix, però si tu et fiques a quiròfan per solucionar un problema estètic, el resultat estètic ha de ser molt bo. Llavors, clar, tenim aquí la pressió de que el resultat si no és bo, la família diu, escolta, és que això no ha quedat com volíem, en algun cas. Les orelles, per exemple, a vegades es tornen a obrir, no és infreqüent. Llavors, doncs, a vegades, escolta, doncs ho tornarem a fer, i alguna reintervenció hem fet i, bueno, va sortint i es van quedant contents.
Perquè les recuperacions són llargues?
Doncs mira, per exemple, les orelles els tenim un mes amb una cinta que l'han de portar 24 hores al dia, és a dir, que han d'anar a l'escola amb ella. Llavors és un mes amb la cinta 24 hores al dia i després els tenim un altre mes amb la cinta per fer esport i per dormir. El primer mes, normalment, pràcticament en totes les intervencions que fem, el primer mes és sense fer esport. Les ginecomàsties els deixem 2 mesos sense fer esport. Llavors sí que és veritat que la recuperació per un nen, dir-li, escolta, ara estaràs sense fer esport, és una de les coses que porten pitjor moltes vegades, que diuen, escolta, sí, no, és que jo no vull estar un mes sense jugar a futbol. Dius, doncs mira, és que no podem fer superar-te i que després et donin un cop, això se'ns obri i estem o com abans o inclús pitjor. Llavors el tema de l'esport és una de les coses que porten pitjor els nens.
I en aquest cas és més doncs, que et toca assumir aquesta parada, aquesta aturada, o es pot intentar buscar moments del calendari que els hi suposi menys pèrdua?
Si nosaltres poguéssim, els deixaríem a totes les famílies escollir les dates, però el problema és que no puc deixar escollir uns i altres no. Llavors, el que fem és que manen la llista d'espera. Sí que és veritat, és el típic, escolta, aquesta tinc la selectivitat, els truques, que tinc la selectivitat, o el viatge de fi de curs, doncs normalment es pot ser una miqueta amb una miqueta permissiu, però clar, no podem estar pendents de tot el calendari de tots els nens, perquè si no hi hauria setmanes que ningú no es voldria operar i èpoques que tothom es voldria operar. Llavors, clar, ha de ser just i igualitari per tothom. Llavors, es fa una miqueta així per ordre d'arribada.
Quins creus que són els principals reptes que enfronten els cirurgians plàstics pediàtrics avui en dia?
Bueno, el que hem d'aconseguir és que els nens estiguin satisfets amb el seu aspecte, no? Perquè no sigui tot un com fem els adults, no? Que l'únic que compta és l'estètica i la imatge. Hem de fer veure que els valors són uns altres, però clar, hi ha vegades que aquests nens pobres han patit molt a l'escola, perquè se'ls riuen d'ell, llavors, bueno, hem d'aconseguir que amb la mínima agressió, és a dir, amb les intervencions més senzilles, que amb ells els limitin més, no? Això de deixar-los sense futbol un mes, doncs hem de vetllar perquè aquestes limitacions les fem al més curt possible. I després tot el tema d'això de cicatrius, hi ha tot el món dels apòsits per les cremades, això és tot un món, i és molt complicat estar al dia perquè hi ha moltíssim, llavors un dels reptes és estar al dia de totes les novetats que hi ha al mercat.
Clar, no volia acabar sense demanar-te per això també, com es promou la investigació i el desenvolupament en el camp de la cirurgia plàstica pediàtrica?
Bueno, com tot, normalment el que has de veure és una patologia, veure quines coses s'han de millorar i a partir d'aquí intentar, dintre de les limitacions que tenim, perquè sí que és veritat que en general, la cirurgia pediàtrica té uns valors molt petits de pacients. Si ens compares amb els adults, ells fan moltíssim més volum de la mateixa patologia. Llavors, per comparar i per poder veure diferències i millores, és molt important tenir el que nosaltres diem una N molt gran, no? Molts pacients. I en pediatria és difícil perquè el volum és més petit i en la plàstica pediàtrica doncs encara més. Llavors, bueno, sempre queda l'opció, no? de posar-nos en contacte als diferents hospitals per poder fer multicèntrics i llavors poder tenir Ns més grans i poder tenir resultats més vàlids.
Begoña Sánchez, moltes gràcies per venir a Ràdio Sabadell a explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-vos.